A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Després de la sentència que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos, els anàlisis polítics apunten a que això és només un entremès, com aquelles peces que es representaven en el teatre entre els diferents actes d'una comèdia, o com aquells plats que es conformen en diferents ingredients, que si ara un fiscal general, que si ara un expresident, una dona, un germà, una llanternera, en sentit figurat, això sí, tot per esperar el plat principal, que és el plat en què realment un s'omple la panxa.
Al matí de Sant Esteve els galls no cantaran, amb el fred i la vila deserta la tristor serà molt gran. El sol brillant, sense els galls cantant-li l'arribada, la gent no es despertarà.
Quan els meus avis catalans eren vius, celebràvem Sant Esteve a casa seva amb un bon plat de canelons. Però, per començar, hi havia un plat d'entremesos. Entremes és la paraula que hem triat per al capítol d'avui. Un plat d'entremesos preparats amb molta cura. Jo mirava aquell plat, més traient la vaixella bona, i m'apareixia que eren troballes d'un tresor, que segur que eren delicatessen cares, perquè només se menjava ou filat o espàrecs blancs aquell dia de Sant Esteve. L'embotit també tenia pinta de ser més bo de l'habitual. Per jo he de dir que era un plat més artístic i visual i emocional que gastronòmic, perquè així el record perfectament. Juan Antonio Fernández, cuiner, professor de cuina de l'IES Guillem Colón, Cases Noves de Solla, com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, estic superbé.
I nosaltres molt contents de xerrar amb tu sempre que tenim l'oportunitat. Ho feim avui en la paraula entremès, que hem començat el programa parlant de teatre, aquests entremesos del segle XVIII, però clar, entremès també és un plat de cuina. Aquest que jo ara he posat és un exemple del que entenem per entremesos, Juana?
Sí, talment. És un plat que en principi el seu origen és per servir petites elaboracions entre altres plats més importants del menú per fer una miqueta més curta s'espera. El que sí que és cert que després el plat va anar evolucionant i se va establir com una entrada, no? com un plat important. I com has dit tu, ben cert que és un plat molt artístic i visual, perquè jo també record de menjar entre mesos, sobretot això, els dies de festa.
Sí, els dies de festa, amb aquell ou filat que li donava un toc allò groc en el plat. I tu ara ho deies, que diu el diccionari que entre meses cadascun dels plats de viandes lleugeres que se serveixen entre plat i plat. Jo no sé si l'origen és francès, però què se'n sap de l'origen d'aquest plat?
Bueno, com sempre, totes les recetes de cuina, els orígens, està mal, fa mal d'ubicar en un lloc, no? Perquè la cuina evoluciona molt paral·lelament a molt de llocs. Sí que és cert que el terme prové de francès, la paraula entremet, que vol dir, literalment, ermit dels plats. És aquella elaboració que se servia al mig del plat. De fet, és un plat, una elaboració molt antiga, ja a l'edat mitjana, en banquets on hi havia molt de cervells i eren molt llargs en els temps, s'introduïen els entremets, no? I que no només eren menjars, sinó que en aquests moments també se fan petits espectacles, demostracions, actors, danses... Tot això venia també ja quasi d'origen de la cuina romana, no? I hi havia aquest entremet, hi havia pues, el menjar i la cuina. El que passa és que amb el pas dels temps, pues, els dos termes se van com a bifurcar i ara tenim els entremesos de cuina i també tenim aquesta forma artística en el teatre o en la música, no? Que és entendre. Però l'origen podem dir que és, diguem, el conjunt.
Que bo, és a dir, que també té aquesta relació amb l'entremès teatral i artístic. No sé si hi ha alguns ingredients clàssics que dictis l'escola de cuina que havien d'anar a un plat, no sé si hi ha una regla per combinar-los, aquests ingredients.
No, jo crec que és un plat pensat en els seus orígens, com ja han dit, per omplir aquest espai. Havien de ser plats lleugers, principalment freds, que tenien com a dues funcions, no? Obrir un poquet la gana de la gent, fer l'espera més curta, i per això havien de ser plats bons de menjar, ràpids, una miqueta. Per això, principalment, trobam embotits, trobam formatges, olives, envinagrat, els espàrrecs blancs que des tu que no poden faltar, s'ensaladilla... Bueno, una miqueta aquesta celebració. Suposo que també depèn una miqueta de la temporada en què s'elaboris menú i incluïs uns elements a uns altres. És que no poden faltar, que jo crec que han d'estar sí o sí, és l'ensaladilla russa típica, els espàrrecs blancs, i després, encara que és un plat eminentment fred, sí que hi havia elaboracions que podien dir mig calentes, com podien ser unes croquetes o podien ser uns calamars romana, però sí, sempre són elaboracions on principalment quasi no havies de mester coberts ni torcoboques, perquè eren plats ràpids, no? Una miqueta aquesta era la idea d'aquest. Entremés.
Sí, sí, clar, moment inicial de seure a taula. No sé si en xerrau d'entremesos en el currículum d'escolar de cuina.
Sí, xerram, a més, com que obrim el restaurant, abans de començar, pues, sempre tenim aquest entremés, no? Que, bueno, que avui en dia ha derivat amb altres variants, no? A part d'entremés com a tal, pues, també tenim tapes, aperitius, pinxos, finger foods, snacks, taules de... Que en el final, tota aquesta caterva de termes fan referència a lo mateix, una elaboració que té diversos objectius. Un és obrir la gana, però això els entremesos, o aquests plats, doncs podien dur olives amb vinagrats, cuixot salat, elaboracions que també te fan entrar, que te fan salivar,
sí.
I fan que el client te demani, doncs, més beguda, que també és el que en els restaurants volen, no? Aquestes olives, esmeles, els cacuets, tot això, que són elaboracions lleugerament salades o vinagrades, contribueixen a que el client, pues, consumeixi més beguda, en
més
aquest
beguda,
cas.
Clar, una altra canyeta, clar, ja ara ho entenc,
sí,
aquí les
sí.
papil·les gustatives desperten amb aquests sabors, no? Mentre esperam el primer plat o el plat principal,
sí,
que
sí.
Aquí lo important és no omplir-se, com diria mo mare, no mengis pa, que després t'ompliràs, no? Alerta.
Sí. Quan xerrant també d'entremesos, com deies tu, que tens aquesta... Jo penso que una sèrie de receptes que tenen com una espècie de memòria gastronòmica, que li dic jo, perquè tu, quan has començat, recordes aquests entremesos de quan érem petits, de les festes... Són elaboracions que són senzilletes, però que un recorda molt, no? A més, jo li dic que aquests plats, estar dins d'aquests plats oblidats, que ara, si surts a cercar un plat a un restaurant, realment crec que t'ho trobaries un poc complicat, és que a dins la carta hi hagi un entremès, talment escrit, no? Amb aquest nom, perquè és un plat que jo dic oblidats, no? Que talment estiria, per exemple, amb el pijama, o amb el panaché, o amb el còtel de marisc,
sí,
saps?
Sí.
Un còtel de marisc, vull dir, que són gambes en lletueta i un pot de salsa rosa, que és un plat típic de cuina tradicional, però que avui en dia s'ha difuminat, o ha evolucionat a dins la cuina. I entremesos com a tal, ho tenim llest. El més semblant en els entremesos que tenim ara, que no és el mateix, és el variat. Però la diferència que entremés un variat és, a part de la composició dins el plat, que òbviament és diferent, El variat típic mallorquí du elaboracions calentes. Mm,
sí, allà se mesclen totes entre... les salses i s'entremesa una micona més nat. No?
Sí, sí, més com dius tu, també té un component artístic, no? Sí, col·locaves aquell muntat d'enceladilla, els dos espàrecs creuats, els triangles de formatget... Vull dir,
sí, sí.
És un plat que té molta importància dins història, dins la gastronomia i dins les... Això, dins les... la càrrega d'un menú, perquè complementa coses que la resta de menjar no tens, però malauradament s'ha quedat com antiguet, no? No, sí. No ha, el terme entremès no ha evolucionat ja. Massa bé.
Sí, ha quedat no? una perquè micona ara... de modè. Però bé, ara que ve l'estiu, convidam els oients a preparar els seus entremesos, no? No trobes que un bon plat d'entremès, en tot això que mos has dit, des de s'enceladilla, sí. En els espàrecs, ou bollit, segurament, formatget de maó, no sé, hi ha tantes coses bones. Sí. Les col·locam, sobretot si teniu infants, que puguin jugar, que les puguin col·locar,
sí,
i ja
sí,
tenim
sí.
Un entremès per començar.
Sí, no, la veritat és que sí, que és un plat, a més ara te fa calor, com que és un plat principalment fresc, apeteix, dona gana, dona jo, perquè també és un... encara que no li considero com a cuina d'aprofitament, sí que dona peu que tens aquests productes que li pots donar sortida.
Uh-huh,
és que, jo què sé, està al mateix nivell que els espàrecs amb maionesa.
Uh-huh.
També és un plat típic d'estiu que uh-huh. també desapareix, vol sortir de casa nostra.
Sí.
I menjar un plat d'espàrecs amb maionesa, doncs pues mira, aquestes puntetes d'espàrecs
sí, bon.
Col·locadetes per pues, entremesos abans de la paella del diumenge.
Sí.
Vull dir, això ja és...
Sí, sí,
totalment. Ja és un luxe.
I de, ja teniu aquí idees d'aprofitament i idees xules per aquest estiu, un bon plat d'entremesos. Juan Antonio Fernández, com sempre, mil gràcies. Escolta, i bon estiu.
No, igualment, que passeu-se calor el millor que pugueu i, si no, per movem un xiringuito i menjam un entremesos tots junts.
Fet. T'agafant la paraula. Una abraçada.
Una abraçada.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Ara xerrarem de l'entremès com a peça teatral de caràcter còmic i d'un sol acte, que originalment es representava en l'entreacte d'una comèdia. Però hem quedat com enganxats a aquest intermezzo sinfònic de la cavalleria rusticana, interpretant seguint la batuta del compositor i director italià Giuseppe Sinopoli. Segurament un dels fragments més famosos d'aquesta òpera de Pietro Mascagni. L'intermezzo seria a l'òpera, l'entremès al teatre, un interludi instrumental que es toca entre actes o escenes, generalment per cobrir canvis d'escenografia o per preparar l'ambient de l'acte següent. Per exemple, a Manon Lescaut, l'òpera en quatre actes amb música de Giacomo Puccini, també hi havia un intermezzo per passar de l'acte 2 a l'acte 3. El que sona ara és el primer acte d'aquesta òpera en la veu de Pavarotti.
Oh,
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt de ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Entremès és la paraula que hem triat per al programa d'avui, que pot ser un plat elaborat amb viandes lleugeres o una peça teatral de caràcter, podríem dir, menor, escrita en llenguatge col·loquial o sovint dialectal. Miguel de Cervantes, com Lope de Vega o Lope de Rueda abans que ells, signaren alguns dels entremesos teatrals més representatius del segle d'or a Espanya.
Miguel de Cervantes Saavedra. Teatro de siempre se engalana hoy con la presencia de nuestro escritor máximo. Ocasión para la loa y el énfasis, el ditirambo y el incienso. Sin embargo, más acá del laurel y de la nube, por debajo del énfasis, ¿cómo es este hombre? ¿Qué circunstancias le rodean? ¿En qué mundo se inserta? Soldado en Lepanto, cautivo en Argel, cobrador de alcabalas, huésped forzado de prisiones, protegido de nobles. Buena experiencia para la meditación. Convulso siglo el suyo. Europa toda está en crisis. crisis de religión, crisis económica, crisis de nacionalidades. Su señor, el rey Felipe, dueño del más vasto imperio conocido, guerrea en Flandes, en Italia, en Oriente, en todas partes. Aún venciendo, no podrá detener el curso de los hechos. No habrá ya sacro imperio. Este hombre nuestro vive las consecuencias de estas convulsiones en su propia carne. Su visión del mundo estará ya implacablemente condicionada por ello.
En un país així, el teatre havia de ser una vàlvula d'escapament. Ara heu sentit el començament d'un d'aquells fantàstics programes de teatre que emetia Televisió Espanyola en blanc i negre. Aquest, a més, l'any 1967, estava dedicat a quatre entremesos de Miguel de Cervantes: La guarda cuidadosa, El retablo de las maravillas, El juez de los divorcios y La cueva de Salamanca.
Gentes de este lugar, ya llegan los cómicos con sus nunca vistas invenciones, sus comedias cortas, sus poesías e instrumentos. Todos al corral de la fuente. Allí holgaréis y reiréis. ¿Sabéis las cuitas de soldados pedigüeños, de mujeres que quieren se divorciar, de maridos maltratados, de sacristanes celosos y hambrientos de limosnas? Y mil imaginaciones más con que aprenderéis los mil espejos de la vida, en donde nos aprendemos y aprendamos a vivir. Pues dicen los sabios que el teatro es como una imagen de la vida, divertida unas veces, tragicómica otras. Venimos de otros lugares y en uno de ellos nos contaron esta divertida historia de un soldado que era celoso y montaba su guarda cuidadosa. Así comienza este entremés.
Els entremesos eren obres breus, generalment d'un sol acte, amb personatges exagerats, com de caricatura, on sempre, a través de l'humor, s'entremesclaven situacions absurdes, diàlegs àgils i fets que provocaven l'equívoc.
Era molt habitual, per exemple, entremesos sobre un marit banyut, és a dir, sobre infidelitats, o sobre capellans que intentaven anar amb dones, o bé sobre persones, sobre estafadors, és a dir, sobre persones o que fingien ser secs per aprofitar-se i rebre almoines i coses d'aquestes, edita. Tot això era com un catàleg de picaresca.
És en Josep Ramon Cerdà, qui ha estat director del Teatre Principal de Palma, abans Teatro de la Princesa, un dels grans llocs de representacions teatrals a ciutat. A Mallorca també es representaren entremesos de collita pròpia, podríem dir.
És allò de fer d'històries gracioses sobre personatges que intenten passar-se de lleig, sobre personatges marginals, o sobre personatges dels quals els pobles en volien riure, com si gent que volia fer-se interessant, dirien, volia fer-se poderós i no ho era. Tot això cristal·litza, dirien, d'alguna manera, com a oposició en el teatre culte, perquè tindrem els metges feien com a intermedi de dos actes d'una obra culta, que a més normalment era en castellà, i s'entremés era la manera de per una banda, connectant-se al públic perquè se feia en la llengua pròpia, se feia en català, i a la vegada també era un tipus de comicitat que s'allunyava d'aquells drames o aquelles tragèdies que se feien com a obres importants.
La tradició dels entremesos mallorquins es va mantenir amb els anys.
En el segle XX hi ha hagut diferents autors que han intentat recuperar-los en els entremesos. Un d'ells va ser Lloret Moyà, va fer aquesta feina de revisar-los i reescriure-los de manera que fossin accessibles en aquell públic actual. Estel d'Iguana Teatre, que va fer un espectacle que és de La veritat en sa locura, que era precisament també recuperar alguns d'aquests entremesos.
Faig sentència, dic aquí, secundo mordinem ben. Però si no, vos entenc.
Ai, que menjat costelles!
Costelles?
Allà en casa està.
Digueu a la vostra dona que viu dins el mar i va allà a cercar.
Perquè som, sense temor, la comedianta millor que se troba en tot el món.
Potser no vol plau primer que m'haurà compregut.
Senyora, no és cosa bona per llevar estos enganyos.
Fa 20 anys, solament tenc.
Donau-me la culpa a mi, que jo tot la sofriré. I per l'honra callaré i despedir-me'ls així.
Burro! Loco! Asa! Políglota!
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Pere Fullana, director d'Iguana Teatre, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Estic molt bé, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Si en Pere Fullana li dic entremès o entremesos, que me contesta de primeres?
Bé, depèn de quins entremesos parlem. No? Si parlem dels entremesos del segle d'or, que se feien com a complement d'un programa i que després se van convertir quasi en un gènere literari per ell mateix, a partir de Mapa de Rueda i en Cervantes i molt d'autors castellans, bueno, és una cosa. Després, si parlem de l'entremès mallorquí, l'entremès mallorquí ve del teatre burlesc, que era un teatre que va començar, diguem, ja molt abans, en el segle XIII, XV, l'edat mitjana, que eren peces breus que se feien pels pobles, venen de la comèdia de l'art. Són molt més crítics, molt més, diguem, populars que després van ser els entremesos castellans. Llavors, aquí se va agafar el nom d'entremès perquè, clar, se van posar de moda, sobretot en tot el que el decret de Nova Planta se va posar de moda el castellà i d'alguna manera les van assimilar. Però no se solien fer aquí els entremesos mallorquins com se feien allà. No? Aquí a vegades, hi havia companyies que se dedicaven només a fer entremesos.
Quan dius que no se feien aquí com allà, vol dir que no se feien servir com a intermig, no? Com a intermezzo d'una obra de teatre llarga. Te refereixes
no,
a això?
No, bé, aquí també se representaven els entremesos de Lope de Rueda i d'en Cervantes. Però el que són els entremesos mallorquins, sí, que han agafat el nom, el teatre burlesc mallorquí, no se representava, diguem, com a complement d'un programa en castellà. No sé si m'explico.
Sí, sí, era una obra en si mateixa.
Era una obra en si mateixa. Era el teatre burlesc. Hi ha un llibre fantàstic d'en Toni Sardà Campins que es diu el teatre burlesc mallorquí. Ja no parla d'entremesos. No? És un estudi fantàstic que va fer en Toni Sardà, i on s'explica exactament el que eren aquests entremesos. De tota manera, se representaven molt. Mallorca, en el segle XIX, estava farcida de cafès cantants, bé, sobretot Palma, que estaven al rededor de la plaça Major, hi havia el Gran Teatre de l'Universo, el Cafè del Rincón, eren cafès cantants, fins i tot en Camus, en els seus carnets, d'un estanç que va fer aquí Palma, en parla d'aquest cafès. En aquest cafè se representaven peces de teatre burlesc, el que se coneixia per entremesos. I hi havia autors que se dedicaven només a fer aquests petits entremesos, també. No n'hi ha molts de coneguts, però n'hi ha un, Antoni Bizáñez, que feia entremesos teatre burlesc per aquests cafès cantats. Llavors se presentaven en els pobles, en el joc de matances, en el Cové, les anomena jocs de matances.
Que bo.
En aquests entremesos.
És a dir, que estaven ben vius, no?, en aquell moment, aquestes representacions.
Estaven molt vius. De fet, fa poc se va descobrir a Pollença una carpeta que era d'una companyia que se dedicava només a fer aquestes peces breus. Llavors, fa molt poc se'n va fer una edició de, diguem, els entremesos que van trobar dins d'aquesta carpeta, que pertanyia a un dels membres d'aquesta companyia. No? I vaja, i s'han... De fet, en Toni Serrà va fer una edició de tots els que se conservaven. I nosaltres, la varietat en sa locura, abans ja havíem fet... havíem trobat una mitjalània a l'Arxiu de Mallorca i li vàrem dir a en Toni Serrà que havíem descobert això. Ell hi va anar, el va recopilar i... I bé, se va fer aquesta edició.
Val. Per tant, vosaltres vareu celebrar, perquè clar, jo li he dit a en Pere Fullana, entremès i se li ha disparat ja el cap i la llengua, que a mi m'encanta. Perquè, i ho has mencionat, la varietat en la locura, perquè vareu celebrar els 40 anys d'Iguana Teatre justament amb aquesta obra, adaptant aquests entremesos mallorquins del segle XVII i XVIII, alguns dels quals inèdits en el moment de la seva estrena. Clar, jo just t'anava a demanar com topau, i ara m'ho contaves, no? Com topau amb aquest material i deies, mirau que han trobat i ho podríem dur escena en el segle XX-XXI,
Sí. Mos agrada molt les capes, els arxius, a veure si troben coses, no? I això, en aquest moment, i allò vàrem descobrir aquests entremesos. De fet, La varietat en locures és títol d'un d'aquests entremesos.
I que se coneixia Sautó en aquest cas, o no?
No, mai. És que en realitat són una creació col·lectiva aquest teatre. Exacte, això és una cosa que els diferencia de lo que són els entremesos castellans. De fet, aquests no tenen títol, perquè són una creació col·lectiva. Yeah. Igual que la comèdia de l'art, saps? Són personatges arquetípics que tothom del poble pot conèixer i que interactuen entre ells.
De fet, és tan del poble, no?, que no du la signatura de cap autor conegut.
És teatre pur, és la puresa del teatre. De fet, d'aquest teatre populesc és de on venen els grans autors que després van revolucionar el món del teatre. Estan parlant de Shakespeare, estan parlant de Molière, estan parlant de Goldoni, que són els grans autors en italià, en francès i en anglès. Uh-huh. Aquí a Espanya no va passar, perquè tots eren un beatos, saps? I tanta beateria castellana, clar, se podria dir que en Valle Inclán, en aquesta gran obra mestra que va fer, de les comèdies bàrbares, clar, sí que té una influència de lo que és el teatre burlesc, però ets únic.
Sí, sí, i vosaltres, quan les vareu tenir en ses mans, vareu haver d'adaptar massa cosa o no? Abans, direm en els oients, entre els personatges hi havia, per exemple, una dona casada que manté una relació amorosa amb un escolar, un pagès que estava desesperat, que cercava una comare perquè la seva dona estava a punt de parir, un lladre que estava tan orgullós de ser lladre que anava explicant a tothom que volgués el seu ofici, i altres personatges i situacions absurdes. Aquests personatges funcionen igual de bé avui o vareu haver de fer això? Alguna adaptació de text la vareu fer, però d'escena, però de personatge?
Ben poques. Sí, eh? I de fet, no te pensis, tampoc. No voltes, perquè són molt essencials. I de fet, tu, amor, aquí algú que són orgullosos de ser lladre, que simplement diu que més facin lladres, és el que va millor. Així ho tenim a sort del dia. Jo és que t'hi trau més del pes a lladres.
Jo t'anava a demanar quins serien els personatges d'un entremès escrit avui, però en poden treure uns quants ràpidament, no?, llegint els diaris avui.
I clar que sí, I a més, jo crec que seria excessivament obvi. Si tu agafes els entremesos i les converteixes en gent d'ara, s'ho pot fer fàcilment, però quin sentit té, saps? Està tot a l'ordre del dia. El que és molt més interessant és dir, les coses no han canviat tant.
Yeah.
Fa 3 segles hi havia gent que ja havia descobert això, que ja em feia burla, saps? Ja hi havia sàtira.
Clar, i aquí tenim molt d'estereotips. Molta gent s'hi deuria veure identificada, però sobretot deuria veure identificat el veïnat, no? O el capellà de torn, o el batle de torn, o el metge de torn. Aquí també hi havia una gran crítica social, segurament un poquet amagada, no?, de burla, de rialla, de comicitat.
Sí, sí, i no tan amagada, no?, perquè també eren perseguits, no?, aquesta gent, però es publica les... ho acceptava totalment, però clar, anaven en contra del poder. El bo del teatre popular és que van contra del poder. Llavors, en aquell temps, el clero, diríem els polítics corruptes, eren els que tenien el poder. Fixa't ara, mira, què ha passat aquest...
Basta mirar els diaris.
Papa,
sí.
No tothom darrere del papa, jo què sé. D'una manera absolutament espectacular, no? Llavors es mira totes aquestes denúncies per corrupció. És el mateix.
Ho tenim escrit.
Dels mateixos poders pàctics de que estava la gent del segle XVII, XVIII i XIX. No sé. Eren més cruels, aquells.
Sí, no sé si riure o plorar, Pere, ara que dius això.
No, no sé. Ja, però és que és així, saps?
Sí, sí. I clar, material universal i inamovible, per lo que estem aquí reflexionant.
Clar, ells se'n foten del poder, no? El bon teatre se'n fot del poder. O sigui, jo crec que en tota sinceritat, no és una putat. És, o sigui, el millor fet teatral que tenim a Mallorca, o sigui, el més valuós teatralment parlant que tenim aquí és el teatre burlesc mallorquí nostre. Perquè és autèntic, és real, està viu encara que hagin passat 300 o 400 anys.
Sí, sí.
De fet, n'hi ha un d'entre més que és davant del Concili de Trento, o sigui, que és de 1534. Ja. Això vol dir que era quan encara els capellans se casaven, tenien amants i tot això. Hi ha un d'entre més que parla d'això.
Fantàstic.
D'entre més dels pescadors, sí.
Fantàstic, fantàstic. Seguireu representant entremesos o tornarà a la varietat en la locura? O seguireu estirant desfil d'aquest teatre burlesc?
No
ho
sé. A mi m'encantaria. M'encantaria. Ja que sé, però no. Mira, ja n'hem fet molt. Ja a l'any 90 ja vàrem representar aquest pescador a dins d'un espectacle de rondalles. Després vam fer la varietat en la locura, aquests que tu has parlat. I llavors, jo, sense igual, no vaig fer una cosa que se deia Melodies de Brau Vell, on hi havia també tres o quatre entremesos d'aquests que se varen trobar a Pallansa, no? Que s'havien convertit en musical.
Que bo.
jo és una cosa que sempre m'ha fascinat molt. No?
Que... Ho veig. I dona joc. Dona joc per, fins i tot per fer musical, ja ho expliques. I doncs, no sé si vols afegir res més, Pere, o ja te dono les gràcies.
No, el que tu vulguis. No?
I de ja te dono les gràcies. Vos seguim a Iguana Teatre perquè teniu aquí calendari amb actuacions posades. Així que, com sempre, vos seguim 40 anys, que això són paraules majors. Impressiona, no,
sí,
Pere?
Uf, i tan majors són ja... Sí, però vaja, 40 i que durin, encara 30 o 40 més.
Que durin, sí, tot el necessari. Escolta, moltíssimes gràcies i bon estiu.
Igualment.
IB3 Ràdio és memòria.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són... molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia.
De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Arribem al final del capítol en aquesta nit de Sant Joan, un entremès entre dues nits tòrrides de calor i de festa. Si vos costa dormir, ja sigui per la calor, o perquè heu quedat desvetllats en tornar de festa, o perquè la bauxa del carrer se vos cola per la finestra, aquí vos regalam uns quants consells per dormir millor, diferència de les persones que ens ajudeu a baixar cada dia la barrera del programa. Bona nit a totes i a tots, i fins demà.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
No ho faig sempre, però quan tenc un vespre d'aquests que sé que m'acostarà una mica a dormir, un cacau fresquet, sempre ajuda a baixar una mica les revolucions.
Ui, tinc un molt mal costum. No sé si ho puc dir. Me mires la tele i me mires el mòbil.
Sí. Mira, jo, el primer, abans d'anar-me a dormir, evidentment que faig estiraments i això, això sempre, i estic en els ulls clucs una estona, pensant en el dia de demà, em vaig donar gràcies per el dia d'avui, i sobretot demanar des de dalt que la meva família estigui bé i bé, que ens donin salut i amb salut podrem en tot. Després ja lo de més ja vendrà.
Marça.
Me poso la ràdio, pot ser ràdio fluixeta, i la poso, a més, amb un rellotge, no?, que cap de mitja hora s'acaba. I mai, o sigui, funciona perquè mai arriben al final. I a lo millor ni l'escolt, però tenc aquest rum-rum,
sí,
saps?
Sí.
Que m'ajuda, pues, agafar sols.
Doncs jo, quan tinc problemes per dormir, normalment és perquè estic pensant en alguna cosa que estic restaurant, que em fa patir molt. Aleshores, el meu consell és que no penseu en la feina, que respireu fons i que penseu en flors i violes.
Bueno, jo procuro estar bé amb tothom i anar-me a dormir tranquil·la i no deixar coses importants pendents de l'endemà, no sigui cosa que no me desperti. I procuro anar-me tranquil·la a lleure, sí.
Com que s'acabarà el món, he decidit que m'he de fer cas. Com que s'acabarà aviat, tot fa de molt, molt mala jornada. Trucar a tothom que estimo, els de debò.
platja, veure'ns i veure'm molt, que parlin per nosaltres, versos, cançons. Porteu 100.000 guitarres, cantem fins que se'n vagi el sol. I quan es faci tard, vull dormir al teu costat. Com que s'acabarà el món, penso en les coses que he de canviar. Com que s'acabarà aviat, no tinc urgències habituals. Vull caminar pels marges, lluny del soroll, acompanyat a l'àvia, d'ella que sap bé el nom de tot, de rius, d'ocells i d'herbes, de cims remots. Salvar records que es fonen, xerrar fins que se'n vagi el sol.
Pues os propongo un hábito que tengo desde hace 5 años, más o menos, que es dejar el móvil fuera del dormitorio. Parece una cosa que es una tontería, pero te cambia totalmente cómo duermes, cómo te vas a dormir, cómo te levantas. Te quitas como esta cosa de tener incluso que consultar el móvil para ver la hora y que de repente te venga toda la ansiedad de las 1000 notificaciones. Yo encima, siendo autónoma, no hay horas. Con lo cual, consultar algo tan simple como la hora puede derivar en algo bastante ansioso, y desde hace eso, pues como desde que llegué aquí, implementamos este hábito en casa, y también te obliga como a irte a la camita leyendo un libro en papel, que ya el sueño te vaya cogiendo, bajar revoluciones. Man, para mí ha sido un descubrimiento.
Bueno, primer de tot, dormir en petit, no? Que sempre es dorm amb un conte i una cançó. A vegades són dos contes, a vegades són dues cançons, però bé, clar, ja mos ambientam en aquest sentit. I res, a vegades toca després posar-se a fer feina. Vull dir que mai hi ha un ritual molt fix. Depèn del dia, de si hi ha manco feina, de si estem molt cansats, i cap a dormir. Això sí, la immensa part de vegades, sempre amb un llibre.
Bueno, això és molt clàssic, he de llegir una estona abans d'anar a dormir. No tinc altre secret.
Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a dormir, que pasen 30 años antes de mañana.
Jo el que he trobat amb els anys és que una cosa que per desconnectar-me de les pantalles, ja faig feina a l'oficina i és vera que cap en la vista molt cansada, i un costum que he agafat és encendre una espelma que m'ajuda a tenir aquesta llum càlida i aquesta sensació una mica de pau, i molt de vespres m'adorm amb aquesta, sí, amb aquesta coïssó, amb aquesta flama que me dona una mica de pau a la habitació i me relaxa.
Crec que és bastant clàssic, som molt de llegir abans de dormir. Conec gent que això que no ho fa perquè l'espavila, perquè l'esperta, però jo m'agafo un xubec. Fins i tot qualque dia no m'ho passa gaire, però si qualque dia tenc una mica d'insomni, en lloc de prendre una pastilla, el que faig és encendre el llum i posar-me a llegir una estona, i tot d'una m'agafa la son una altra vegada.
Bueno, pues idea és un... Jo m'atenc com a disciplina pues unes hores abans no tocar res de mails, no tocar res de mòbil, i anar fent aquesta desaceleració que duim del ritme del dia cap al vespre, una infusió, pues, algo, sí. La desaceleració, sobretot també lumínica, és important.
It's 9 o'clock on
Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Si dius la veritat, dormo malament. M'aixec dues o tres vegades. Però, i com que m'acosta a dormir, tinc un piano d'aquest un teclat, i quan me desperti, a lo millor les dues o les tres, o l'hora que sigui, em vaig en el piano i toco unes quantes cançons. A la meva manera, de qualsevol manera, saps què vull dir? La meva dona dorm molt. No s'entera mai, gràcies a Déu. Jo me'n vaig a la habitació allà i toco el piano a les dues o les tres de la matinada. Una estona, saps? I després que dic, bueno, ara prou.
Vinga. I després de dormir. Tant de bo que la seva dona no el sent, perquè si no...
Tant de bo, tant de bo. Podria posar tallons, però no fa falta.
Els auriculars, sí.
Ja de pitja d'anys en tu t'arriba molestant. No debades son corpulent si no ja damunt quan comença a ronjar. He de mudar de llit perquè puguis dormir.
Mira, el que us proposaria a tots és el que jo faig cada dia, que és repassar com ha anat el dia. Mireu, durant el món dels somnis, tot el que has viscut ho tornes a reviure. Si ho repasses abans, pots dedicar el temps de dormir a descansar la ment i el cos, i t'anirà molt bé. I, a més, pots veure coses que l'endemà has d'intentar no repetir, perquè a vegades repetim el que no va bé i, com que no ens hi fixem, doncs, torna a passar i torna a passar, i és una cosa molt, molt que cansa, que cansa, que cansa.
Idò, ho apuntam, ho apuntam. I ara necessitam una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, que m'ho proposes.
Mira, jo us proposaria una cançó que és meva, que canto amb tots els nens i nenes, i és una cançó que jo us la canto perquè la tingueu present, la incorporeu en el somni, i demà al matí, i cada matí, sigui el primer que feu. Gràcies al sol, gràcies al sol, visc, és un nou dia, bon dia, donem gràcies al sol. Si això ho feu cada matí, us despertareu del tot després d'haver-ho cantat amb un somriure i amb el millor que es pot fer, donar gràcies perquè el sol hi és, perquè toca la llum del sol i perquè durant aquest dia faràs moltes, moltes coses que portaran un somriure als companys i a la gent que et trobis, que potser ni coneixes.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final. S'ha acabat quan encara m'agrada, quan encara volíem ballar. S'ha acabat perquè el temps no perdona, però dis-me que em perdonaràs. S'acaba perquè crec que ara és l'hora i s'acaba perquè hem de tornar.
T'he estimat a tu com jo mai he sabut estimar-me. I ara ens queden les cançons per si no vols oblidar-me. Dis-me que
gràcies per tant.
Sóc tan covard, però jo no sé fer-ho millor. De per vida un trosset al meu cor. És
Gràcies per cuidar de mi.